Les mateixes estrelles, el Winnipeg, un vaixell rumaixila. De Núria Martí Constans. Editorial, La Mar de Fàcil. Llegit per Àngels Bronsoms. Música i so, Òscar Salvador. Producció, Eugènia Torrella. Presentació. Els anys que van de 1936 a 1939, a la primera meitat del segle XX, van ser molt difícils per als habitants de Catalunya i d'Espanya. Hi havia una guerra tan cruel i inhumana com totes les guerres. Enmig de la tragèdia, un poeta i polític d'Amèrica del Sud va dur cap a Xile, al seu país, més de 2.000 persones a bord d'un vaixell. Eren persones que havien fugit de la guerra. El poeta es deia Pablo Neruda i va ensenyar al món què era comprendre els altres i ser-hi a prop. Què era ajudar-los? Dit d'una altra manera, va ensenyar a tothom què era la solidaritat. L'any 2009 va fer 70 anys que el vaixell va sortir de port. Recordem-ho. Primera part. Capítol 1. Camí de França. Eren els últims dies de la guerra i a Figueres, al nord de Catalunya, les bombes queien una darrere l'altra amb un soroll eixordador. Les cases s'ensorraven i els homes i les dones corrien esbarats pels carrers amb molta por i moltes llàgrimes. Hi havia flames i fum per tot arreu. La Teresa i la seva filla Miranda s'havien refugiat a l'escola perquè casa seva només era un munt de runa. Ja no tenien família. El pare de la Miranda s'havia mort feia dies en una batalla ferotge prop del riu Ebre i els avis havien quedat enterrats sota les parets de la casa que s'havia enfonsat. La Teresa i la Miranda, que només tenia 8 anys, estaven molt espantades. Assegudes a terra, sota una taula, s'abraçaven fort, tancaven els ulls i tremolaven. Només volien fugir. Quan els avions van parar de tirar bombes, es van aixecar. La Teresa va agafar la mà de la petita Miranda i totes dues van sortir al pati de l'escola. Es van posar a caminar de pressa cap a l'estació. «On anirem, mare?», va preguntar la Miranda. «Marxarem cap a França, al país veí, perquè allà no hi ha cap guerra», li va respondre la Teresa. L'estació era planíssima de gent i els trens estaven aturats a les vies amb les portes ben tancades. Alguns homes cridaven fort perquè vingués el cap d'estació i les obrís. D'altres donaven cops als vidres de les finestres. Molts infants ploraven. Es passaven una mà bruta per la cara i amb l'altra s'agafaven a les faldilles de la mare. Tothom mirava amunt i avall, sense saber què fer. Llavors van venir uns soldats amb fusells i van obrir les portes dels trens en un no-res. De seguida, la gendada es va posar a xisclar i a córrer cap a dins. En pocs segons, les entrades als trens van quedar tapades amb molts homes i dones, nens i nenes, avis i àvies que hi volien pujar. La Teresa, molt espantada, va pensar que si s'hi acostava amb els cops i les empentes, la mà de la petita Miranda li podia relliscar. I es va quedar dreta, on era, amb la seva filla al costat. A més, no estava segura que aquell tren anés a França de debò. «Hi anirem a peu. A tu ja t'agrada caminar, oi?», va dir la Teresa a la Miranda. I la Miranda va fer que sí amb el cap, sense dir res de res. Van girar-se d'esquena ben tristes i van anar cap a la carretera. Només d'arribar-hi van veure que hi havia moltes persones que avançaven cap al nord. Els homes abatuts, amb la mirada perduda, carregaven a l'esquena matalassos de llana cargolats i lligats amb cordills. Les dones duien infants a coll, embolicats amb mantaletes humides del fred. Era el mes de gener. Com més s'acostaven als Pirineus, les muntanyes que havien de travessar per arribar a França sentien més forta a la cara la força del vent. Queien volves de neu i els camps eren blancs de glaç. A estones la Teresa agafava a coll la Miranda per escalfar-la una mica. També passaven rucs que portaven homes ferits i camions plens de soldats derrotats, prims i mal vestits. El camí era molt llarg i feia pujada. I a més, els avions enemics encara els perseguien. Disparaven ràfegues de trets des de l'aire amb les metralladores i mataven molts fugitius que quedaven estesos, amb els ulls oberts, als marges dels camins. Van caminar hores i hores, fins que van arribar a la frontera molt cansades, amb els peus molls i les mans gelades. Esperaven que els francesos els rebrien amb els braços oberts, però els policies francesos no deixaven passar ningú. La Teresa estava desesperada. Com s'ho farien per continuar? I per menjar? Tenien molta gana i només els quedava un rosegó de pa sec que un bon home els havia donat pel camí. Es van asseure al terra, que era fredíssim i xop d'aigua bruta. La Teresa agafava la Miranda i no la desemparava. L'estrenyia fort, molt fort. «Tot això passarà, ja ho veuràs», li deia. «Passarà i tindrem una caseta amb una llar de foc. Hi haurà llits amb llençols nets i una taula parada amb plats plens d'escudella calentona». Quan parlava així a la Miranda, ella també s'ho creia. D'aquesta manera l'espera es feia més curta. Al final, a la nit, quan ja es veia una lluna grossa i rodona dibuixada al cel, van deixar entrar a França les dones i les criatures. «Endavant, endavant, que ningú s'aturi», deien els policies francesos amb mala cara. I la Teresa i la Miranda van córrer carretera enllà, sense saber ben bé cap a on es dirigien. Llavors van entrar en un camí estret entre els arbres alts i es van endinsar al bosc. Cada vegada eren més lluny de la carretera, tan plena de cares desconegudes i cansades. Capítol 2. La casa de pagès. Feia una bona estona que arrossegaven els peus quan van veure llum en una casa de pagès. Era una casa grossa, amb un estable per les vaques en un costat i un tancat per als porcs a l'altre. Força espantada, la Teresa va trucar a la porta. «Qui hi ha a aquestes hores?», va dir una veu aguda de dona. «Em dic Teresa i vaig amb la meva filla Miranda. Estem soles i venim de Catalunya. Si us plau, ajudeu-nos», va explicar la Teresa. La porta de fusta es va obrir un xic i van poder veure la cara vermella i grossa d'una pagesa. La dona no estava gaire segura de qui venia i va mirar bé per l'escletxa abans d'obrir del tot. «D'acord, passeu. Fa fred i el vent bufa fort. Ai, senyor, com és que heu arribat fins aquí?», els va dir. La Teresa va parlar de la guerra i de les bombes i de la caminada per la muntanya. La Miranda només s'ho mirava tot amb els ulls ben oberts. Allà hi havia la llar de foc i la taula parada que la seva mare li havia dit que trobarien. «Us agrada la sopa de pa? N'he fet de sobres», va dir la pagesa. I gairebé sense respondre, es van asseure totes dues en unes cadires baixes mentre la bona dona omplia els plats fondos de sopa calenta. La pagesa es deia Maria Bertran i tenia una filla de la mateixa edat de la Miranda. La nena es deia Sara. El pare de la Sara, el senyor Bertran, era un home molt seriós i callat. Gairebé mai obria la boca si no era per menjar. Però al vespre que la Teresa i la Miranda van arribar a la casa de pagès, sí que va parlar. «Haureu de dormir al mateix llit», els va dir de mala gana. «No és cap hostal, això». La Teresa i la Miranda van fer que sí amb el cap. Ja els anava bé compartir llit. Feia unes hores, quan eren a la carretera i la negra nit les envoltava, pensaven que haurien de dormir sota un arbre, i ara, en canvi, eren en una casa de veritat. «No li feu cas al meu home», va dir la Maria Bertran, sempre rondina, però és incapaç de fer mal a ningú. A l'endemà, la Sara, la filla dels Bertran, les va anar a despertar amb un somriure a la cara. «És hora d'esmorzar», va dir tot alegre. La Teresa pensava que era impossible trobar una família més bona a tot França. La Sara i la Miranda es van fer molt amigues. Ajudaven a fer les feines de la casa i, en acabat, jugaven tota l'estona. Els agradava fer veure que eren mares i gronxaven els braços com si hi duguessin una nina. Quan la Teresa ho va veure, va dir que ella els faria una nina de debò. La Maria Bertran li va donar trossos de draps vells i la Teresa els va cosir amb paciència. Eren pedaços de roba de tots colors, uns de ratlles verdes, uns amb floretes roses i uns altres amb quadres vermells. Així que els va tenir cosits, com si fossin una bossa amb la forma d'una nina, els va omplir amb palla. Va agafar dos botons negres grossos i els va fer servir d'ulls. Al final, va cosir uns quants fils de llana al cap que feien de cabells. La nina era una mica estranya, però va agradar molt a la Miranda i a la Sara. Tot el dia la passejaven amunt i avall, i a l'hora dels àpats se la posaven a la falda una estona cada una. La Miranda era feliç. Per això es tapava les orelles quan la Teresa li deia que algun dia haurien de marxar. No podien tornar a casa seva perquè els enemics havien fet amos del país i tampoc eren franceses. Era impossible que es quedessin per sempre a França. Cada dia que passava, la Teresa estava més preocupada pel futur. Capítol 3. Un vaixell rumb a Xile. Un dia, la Teresa va acompanyar la Maria Bertran a buscar arròs i farina al poble. Van entrar en un estanc a comprar tabac pel senyor Bertran. La Teresa va poder donar un cop d'ulls als diaris. Deien que es preparava una altra guerra a Europa i que França estava en perill. Això encara la va amoïnar més. També va poder llegir una notícia petita que era la primera pàgina del diari. Un poeta de Xile, un país d'Amèrica del Sud, havia arribat a França. Es deia Pablo Neruda. Pablo Neruda també era polític i havia tingut una idea fantàstica. Sabia que a França hi havia moltes persones pobres que havien fugit de la guerra d'Espanya i volia ajudar-les. Va aconseguir un vaixell antic i grandiós i va fer posar-hi molts llits, perquè hi cabés molta gent. El vaixell aniria a Xile, al seu país, ple d'homes, dones i criatures. El president de Xile havia promès que deixaria quedar tots els que arribessin amb el vaixell. Xile seria casa seva. La Teresa va obrir molt els ulls quan va llegir la notícia. El cor li anava de pressa, com si volgués sortir del pit. Xile era molt lluny i haurien de navegar molts dies per arribar-hi. Però aquell viatge significaria la llibertat. Podrien començar en un altre lloc. Buscaria feina i podrien tenir una caseta. I la Miranda aniria a l'escola. El diari deia que tothom qui volgués pujar al vaixell havia d'escriure una carta a Pablo Neruda. Així que va arribar a la casa de pagès, la Teresa es va posar a escriure. Li costava una mica perquè havia anat poc temps a l'escola i feia mala lletra, però se'n va sortir. A la carta demanava a Pablo Neruda que ell i la seva filla Miranda poguessin pujar en aquell vaixell. Van passar setmanes i la Teresa ja havia perdut l'esperança de rebre resposta. Però de cop, un matí, el carter va dur un sobre del senyor Pablo Neruda. Per fi Neruda els havia escrit i assegurava que la Teresa i la Miranda podrien fer el viatge a Xile. Van fer les maletes a poc perquè els feia molta pena marxar. Però duien poca cosa, només un parell de vestits que la Teresa havia cosit i altra roba petita que els havia donat la Maria Bertran. Per això de seguida van tenir-ho tot enllestit. La nit abans de marxar, a la casa de pagès, ningú podia dormir. A tots els sabia greu que la Teresa i la Miranda se n'anessin, fins i tot el senyor Bertran. Quan van sentir que el gall cantava i la claror del dia ja entrava per les finestres, tots es van aixecar, i després d'esmorzar, van venir les abraçades i les llàgrimes. Les dues nenes, la Miranda i la Sara, gairebé no podien parlar de tant que ploraven. «Emporta't la Nina», va dir la Sara a la Miranda al final. «Així et recordaràs de mi». La Miranda va prémer la Nina amb força contra el seu pit. Va prometre a la Sara que tornaria i va emprendre el camí sense deixar anar la mà de la Teresa. Va ser complicat anar al port on hi havia el vaixell perquè era lluny de la casa de pagès. Van haver d'agafar un tren per arribar-hi, però al cap d'unes quantes hores ja hi eren. Hi havia moltíssimes persones de totes edats que s'esperaven per pujar-hi. Les xemeneies negres del vaixell eren immenses i ja feien força fum. Hi havia una passarel·la llarga i estreta que duia del moll al vaixell. Abans d'arribar-hi, la Teresa va veure un home alt i gros, vestit tot de blanc i amb barret, que estava assegut darrere una taula. Era Pablo Neruda. Tenia un munt de papers al davant, mirava llistes amb noms i donava una targeta de color a cada persona que s'enfilava al vaixell. A la Teresa i la Miranda els va donar dues targetes grogues i van començar a caminar per la passarel·la. Va ser llavors que la Teresa s'hi va fixar. Al casc del vaixell hi ressaltaven unes lletres pintades. Era un nom molt estrany, una paraula que no havia vist mai. Fins i tot no sabia ben bé com es llegia. Deia Winnipeg, i era el nom del vaixell. «Ho has vist, Miranda?», va dir la Teresa. «El vaixell que ens durà a Xile, aquell país tan llunyà, es diu Winnipeg. T'agrada?» La Miranda va fer que sí amb el cap, i per primer cop des de feia moltes hores va somriure amb esperança. Segona part. Capítol 1. El mar i en Federico. Quan tothom era dalt a la coberta, el vaixell Winnipeg es va començar a moure. Sonava una música que molts coneixien i que ressonava des dels altaveus. Era un himne a la llibertat. La Teresa sentia una tristesa molt gran i alhora estava plena d'il·lusió. Estava trista per haver d'abandonar tot el que coneixia, però també pensava emocionada en el nou món que l'esperava. I per tot això sentia un buit a l'estómac, com si no hagués menjat res en molts dies. A mesura que s'allunyaven del port, les cases, les barques i els altres vaixells s'anaven fent petits. El mar, en canvi, es feia més gros. El capità, que els havia donat la benvinguda, també els havia explicat que trigarien un mes a arribar a Amèrica. 30 dies, Déu-n'hi-do. El dormitori del vaixell era immens i estava ple de lliteres. La Teresa es va estirar en un llit de dalt i la Miranda en un de baix amb la seva nina al costat. El vaixell anava d'un costat a l'altre i aixecava i abaixava el morro tota l'estona. «Et mereixes, filla?», va preguntar la Teresa a la Miranda. I la Miranda, més aviat pàl·lida però valenta, va dir que no, que ella no es marejava i que la seva nina tampoc. A l'hora de dinar feien torns. Els que tenien la targeta groga menjaven primer i els que la tenien blava ho feien després. A la Teresa i la Miranda els tocava aviat, cap a 1:15. Sempre s'asseien al mateix lloc, al final d'una taula ben llarga, i des del primer dia la Teresa va tenir en Federico al costat. En Federico anava sol, venia d'Andalusia, al sud d'Espanya, i també havia creuat la frontera com elles dues. Era cuiner i a vegades ajudava a fer el dinar a la cuina del vaixell. «Les llenties són molt bones», va dir la Teresa en Federico una tarda ben dinat. I en Federico, amb enyorança, li va explicar que a la seva terra les feien amb xoriço, però que a bord no n'hi havia. Els ulls li brillaven quan parlava d'Andalusia. Des d'aquell dia, la Teresa i en Federico xerraven sovint. De mica en mica, ell li va anar explicant que havia fet de soldat i com havia hagut de fugir de les tropes del bàndol invasor. La Teresa també li va parlar de tot el que havien viscut amb la Miranda. Com que tenien molt de temps lliure, passejaven junts pel vaixell. Miraven el mar i l'horitzó, que semblava que no tenien fi. En Federico era alt i prim, amb el ventre una mica tirat endintre i l'esquena un xic corbada. Duia els pantalons més aviat curts i se'ls aguantava amb uns elàstics blaus que sovint s'estirava endavant com si això el fes un home molt home. La Teresa hauria volgut tenir molts vestits perquè ell la veiés ben maca. Li feia ràbia tenir-ne només 2 i portar sempre ara un, ara l'altre. Al matí es pentinava tan bé com podia, es posava una cinta rosa als cabells i es pessigava les galtes uns quants cops perquè li agafessin un xic de color. Després de molt de temps, tornava a sentir un escalforet al cor que l'animava tota. En Federico li agradava i volia ser la dona més ben plantada del vaixell perquè ell no es fixés en cap més. «Què et sembla, Miranda?», li deia la Teresa a la seva filla. «Trobes simpàtic en Federico?» I la Miranda deia que sí, perquè era veritat que en Federico la feia riure quan explicava històries i perquè era veritat que s'ho passava bé quan ell l'agafava a coll i començaven a fer voltes i més voltes, fins que entre rialles la Miranda deia «Parem, parem!». Es van organitzar moltes activitats al vaixell i tothom col·laborava en una feina o altra. El capità tenia un piano al seu camarot i entre tots el van posar al menjador per poder fer concerts cada vespre. Els mestres, que eren una bona colla, feien classe a la canalla i la Miranda feia sumes i restes i multiplicacions i divisions. Deia que de gran volia ser professora. Tenia una capsa de llapis de colors que havien donat a tots els nens i nenes quan es van enfilar al vaixell i dibuixava el mar i el cel amb tot de blaus diferents. Mentrestant, la Teresa conversava amb en Federico i tots dos cantaven en un dels 3 grups corals que s'havien format. Cada nou dia la Teresa se sentia més a prop d'en Federico. Quan ell hi era, desapareixia la tristor i arribava l'alegria. Es va adonar que l'estimava. Li agradaven les seves mans primes i llargues, i els seus ulls blaus i els cabells tan negres que tenia, i el nas, punxegut i arromangat, i les dents encara que fossin un xic mal posades. I, sobretot, sobretot, li agradava la seva veu suau, que la tranquil·litzava i li donava pau. L'hauria estat escoltant tot el sant dia. No s'hauria cansat mai de ser al seu costat. Capítol 2. La tempesta. La Miranda va conèixer nens i nenes al vaixell. N'hi havia de molts llocs diferents i tots parlaven del país que els esperava. «Mare, com és Xile?», va preguntar un matí la Miranda mentre es feien els llits. «Doncs només sé el que ens ha explicat el capità», va respondre la Teresa. «És un país molt llarg i estret i té unes muntanyes molt altes. Segur que t'agradarà». A la Miranda li costava d'imaginar aquell país. Estava molt impacient per veure la ciutat on viurien i la casa que tindrien. Volia saber com serien els carrers i les places, i l'escola i les botigues, i els parcs i les esglésies, tot. I s'hi havia de fixar bé perquè algun dia ho explicaria a la Sara. La Miranda no podia oblidar la Sara. Tenia la Nina, aquella nina de drap plena de palla que va cosir la Teresa a França. Sempre la duia al coll. I ara hi havia en Federico, que la feia riure. Però, tot i això, trobava a faltar la Sara. A vegades se la imaginava i parlava com si la tingués al davant. «Què farem així, la mare?», li va preguntar un dia la Miranda a la Teresa. La Teresa no ho sabia, però tenia confiança. Potser en Federico voldria estar-se a prop d'elles. Ja feia molts dies i moltes nits que eren dalt del vaixell quan van topar amb una tempesta tropical. El vaixell semblava que s'havia tornat boig i es gronxava més que mai. De dreta a esquerra i amunt i avall, vinga, un cop i un altre. Ningú podia quedar-se quiet i n'hi havia que vomitaven tot el que havien menjat. Sentien trons d'aquells que sembla que ha de caure al cel i els mobles corrien com si tinguessin cames, ara cap aquí, ara cap allà. Assegudes al llit de baix, acalorades, la Teresa abraçava la Miranda i li xiuxiuejava a l'orella que tot allò era poca cosa, que aviat passaria. Però semblava que els núvols negres tenien moltes ganes de descarregar tota l'aigua que portaven, i el mar s'enfadava i les ones es feien altes com muntanyes de sal. Llavors en Federico va aparèixer tot moll perquè havia estat ajudant els mariners a controlar el vaixell. Es va aixugar una mica la cara i els braços nus amb el llençol mateix i es va seure al costat de la Teresa. La Teresa, que estava encongida i nerviosa, va recolzar el cap a la seva espatlla i ell la va abraçar. De mica en mica el mar i el cel es van anar calmant, i en Federico encara abraçava la Teresa. El cor els bategava amb força a tots dos. «Em deixaràs, Federico?», li va preguntar la Teresa. «Mai», va dir en Federico, «no et deixaré mai». Es van girar i es van mirar. Tenien por i esperança als ulls, por pel futur que desconeixien i esperança per l'amor que sentien. Es van anar acostant fins que els llavis es van trobar i es van besar amb un petó llarg i tendre. Quan es van separar una mica, la Miranda es va posar al mig de tots dos una mica emmurriada. «Que no em voleu a mi?», els va dir. «Esclar que sí», van exclamar tots dos alhora, i la van abraçar enriolats. Tots necessitaven sentir-se estimats. Després d'aquell petó, en van venir molts més. S'amagaven una mica de la gentada que tot hora rondava pel vaixell. En Federico li deia que cap dona era com ella, que tenia la pell fina com l'airet de la nit i els ulls bonics com les estrelles, que el coll li feia olor de roses i que els rínxols de color de castanya eren flonjos com la molla de pa tou. Capítol 3. L'arribada. La Teresa s'aixecava cada matí amb ganes de viure. Sabia que l'esperava un dia sencer amb la Miranda i en Federico al costat. Tota l'angoixa de la guerra semblava molt lluny. La Miranda, però, sempre duia la Nina a la mà, encara que ja estava un xic descosida i tenia el ventre obert ensenyant la palla vella. Després de tantes hores alta mar, la Miranda tenia el nas ple d'olor d'aigua salada. I de tant en tant li agradava acostar-se a la Nina a la cara i ensumar fort. Li venien al cap tot d'imatges d'ella i de la Sara. La Teresa va animar la Miranda a pintar. Una colla de pintors ensenyaven a qui ho volia a pintar un retrat del president de Xile en una tela blanca molt grossa. Volien penjar la tela a la torre del vaixell perquè, quan arribessin a Xile, tothom veiés el retrat del president pintat. I, agenollats a terra, tots van pintar, petits i grans. La nit del 3 de setembre, gairebé un mes després d'haver sortit de França, el vaixell va començar a alentir els motors. En sentir-ho, tots els passatgers van sortir a coberta. Recolzats a les baranes com si es despertessin d'un somni llarg i trist, van contemplar per primera vegada milers de llums que brillaven en aquella terra nova. Encara no havia sortit el sol del tot que el vaixell Winnipeg entrava al port amb el retrat del president penjant de la torre. Ja eren a Xile. Després de tants projectes, de tantes converses entorn de la nova pàtria, per fi havien arribat. Molts vaixells petits els anaven a rebre i feien sonar les sirenes en senyal de benvinguda. Al moll, centenars de persones cantaven cançons que parlaven de llibertat. Aplaudien, cridaven i feien voleiar banderes. Una banda de música va començar a fer sonar els instruments així que la passarel·la va tocar terra. «Visca Xile!», va cridar el primer passatger que va trepitjar el nou país. La Teresa, en Federico i la Miranda s'agafaven fort les mans i deixaven anar sense vergonya les llàgrimes galt avall. Quan al cap d'una mica van baixar del vaixell, les cames els tremolaven. Acostumats al vaivé de les ones, els semblava estrany que el terra no es gronxés, que no es bellugués. Feia una brisa suau i fresca que els feia imaginar una vida nova, lliure i feliç. Tercera part. Capítol 1. La pensió de la Dèlia. La Teresa, en Federico i la Miranda avançaven a poc entre la multitud i l'enrenou que hi havia al port. De cop, una dona baixeta i amb la pell morena va estirar el braç de la Teresa. «Tranquils», va dir quan va veure que se sobresaltaven. «Quant sou?» «Tinc dues habitacions petites per oferir-vos». La dona tenia una pensió i havia decidit ajudar aquelles persones que venien d'una terra llunyana. La Teresa i en Federico es van mirar i no els van caldre paraules per decidir que anaven junts, on fos que anessin. «Tres, som tres», va respondre la Teresa. I la dona, somrient, va dir «Perfecte», mentre allargava la mà a la Teresa. «Amunt, amunt», els deia animada aquella doneta de cabells negres com el carbó. «I vinc a pujar per tots aquells carrers estrets que s'enlairaven cap a la muntanyeta». «Això és l'últim racó del món», insistia. Ja gairebé treien la llengua de tan cansats quan van arribar a una casa de tres pisos, tota blava, amb balconets blancs i persianes verdes. Un rètol de fusta sobre la porta deia «Pensión Dèlia». L'endemà al matí, tot just llevar-se, en Federico i la Teresa van pensar que havien de trobar feina. Agraïen molt a la Dèlia, la dona de la pensió, que els hagués acollit, però volien guanyar-se la vida i poder-li pagar el lloguer de les habitacions. Eren petites i a dalt de tot, sota teulada, però hi estaven bé. La Dèlia mateixa els va dir que al restaurant de dos carrers més avall buscaven algú que ajudés a la cuina. En Federico se n'hi va anar de seguida. Si només havia de pelar patates, doncs pelaria patates, ja cuinaria més endavant. Aquella mateixa tarda ja hi treballava. Al cap d'uns dies, la Miranda va començar a anar a l'escola. El primer matí es volia endur la Nina, però la Teresa li va dir que era millor que la deixés sobre el llit. «Així descansarà, filla, d'acord?», li va recomanar. I la Miranda se'n va separar amb la mirada una mica trista. La Sara era tan lluny, a França. Quan l'enyorava molt, pujava a la teulada de la pensió. Li agradava seure's al pendent sobre les teules i mirar les estrelles brillants. Com devia ser el cel que veia la Sara? La tornaria a veure algun dia? Tenia tantes aventures noves per explicar-li. Li havia de parlar del vaixell i, sobretot, li havia de parlar d'en Federico, que aviat es casaria amb la seva mare. La Teresa cosia una mica per guanyar uns quants pesos i s'estava tot el dia a l'habitació. Feia vores de pantalons i faldilles i canviava cremalleres. La Dèlia li va aconseguir roba fina i la Teresa es va fer un vestit de núvia. Era llarg fins a sota el genoll i duia un cinturó ample de la mateixa roba que estrenyia la cintura. El dia del casament, la Teresa estava preciosa, amb el vestit nou i un ram de flors a les mans. Per celebrar-ho, van convidar la Dèlia i alguns amics de la pensió a dinar al restaurant on treballava en Federico. Com que l'amo del restaurant estava molt content amb en Federico, li va fer un preu especial. Van riure i van brindar i van ballar fins que es va fer fosc. Capítol 2. Un país nou. Una vida nova. Aviat es va veure que en Federico valia per cuinar. Era ràpid i donava bones idees per fer plats nous. Preparava un pollastre amb all que els clients s'enllepaven els dits. Va proposar fer un guisat en pa remullat, ous i cansalada, que va resultar molt bé. I feia una beguda freda amb tomàquets madurs, pebrots verds, oli i vinagre, que tenia molt d'èxit. La Dèlia, a la pensió, va tenir una pensada. «I si jo us oferís muntar un restaurant?», els va dir. «Podríem transformar la planta baixa». En van parlar durant uns quants dies perquè dubtaven. I si no se'n sortien? I si després el negoci no rutllava? Però al final van decidir tirar-ho endavant. Van canviar els mobles de lloc, van pintar les cadires de color blau. La Teresa va cosir estovalles i tovallons. En una paret van penjar una bandera blanca i verda i en una altra una amb quatre barres vermelles. El dia que obrien les portes estaven tan nerviosos que els tremolaven les mans. A totes les taules hi havia pa amb tomàquet per acompanyar la carn. Els xilens van trobar-ho deliciós i al cap de poc temps tot el barri coneixia el restaurant de la Teresa i en Federico. Així els anys van passar de pressa. Des que eren a Xile havien celebrat molts aniversaris de la Miranda. La Teresa i en Federico ja tenien cabells blancs i unes quantes arrugues al voltant dels ulls. Es cansaven més que abans, però encara feinejaven de valent al restaurant. La Miranda s'havia convertit en una dona. Feia de professora, tal com havia desitjat sempre, i els ajudava al restaurant els caps de setmana, que era quan hi havia més feina. A més de fer classe, la Miranda escrivia contes per a nens i nenes que agradaven molt. Eren contes que parlaven d'amistat i de viatges. Vivia en una casa nova amb el seu marit, un professor, com ella, i encara conservava la nina de drap plena de palla sobre del llit, tot i que ja estava força descolorida. La Miranda s'estimava a Xile. Tots s'havien acostumat a aquell país de nits fredes, i els agradava la ciutat on vivien, amb la pluja de juliol i amb tantes casetes ben aferrades a les muntanyes per no relliscar cap al mar. Conservaven el record de la terra on havien nascut, però per la Teresa i per en Federico, el passat només era un tros de la seva existència. Havien construït tota una vida a Xile, una vida d'esforç i de satisfacció. La Miranda, en canvi, pensava sovint en França i en Catalunya, i tota convençuda afirmava que algun dia agafaria un avió i s'hi plantaria. Feia més de 30 anys que el vaixell Winnipeg havia arribat a port, quan la Miranda va veure que era el moment de marxar. A Xile, de la nit al dia, un 11 de setembre de 1973, els militars van assaltar el govern i el seu president va morir. La llibertat va desaparèixer i els que la defensaven eren torturats i executats. La Miranda, com que era professora i escriptora, havia escrit algunes vegades als diaris. Parlava de política i criticava les forces armades que dirigien el país. I allò era perillós. Ja no estava segura a Xile. La podien perseguir, la podien fer desaparèixer sense que ningú sabés on era. Aquell país on feia anys que tenien casa, on feia anys que vivien bé, era en mans d'uns homes despietats. Se saltaven les lleis i eliminaven per la força qualsevol persona que hi estigués en contra. I ella hi estava en contra. Va veure clar que havia de volar lluny i amb una ràbia que l'encenia va fer les maletes. Li costava de creure, però la història es repetia. Feia anys la Teresa, en Federico i ella havien hagut de fugir per una guerra i per tenir unes idees diferents dels que van guanyar-la. Amb els militars armats al govern, li tocava tornar a fugir. A Espanya hi havia un dictador al poder i ara a Xile també n'hi havia un. Capítol 3. La tornada. Un matí, la Miranda es va acomiadar de la Teresa i d'en Federico i se'n va anar cap a l'aeroport. Havia estat desperta tota la nit i havia plogut molt. Pensava en la Sara i en què li diria. Pensava en França, en Catalunya. Tot i que li feia il·lusió tornar-hi, sentia molta ràbia d'haver de deixar el país i abandonar la seva família. Estava convençuda que la Teresa i en Federico no els farien res. Eren grans i no sortien gaire més lluny de casa seva i del restaurant, però no els agradava gens ni mica el que havia passat. tornaven a viure el que ja havien viscut. Des de l'avió, la Miranda veia el món petit, com si tot fos de joguina. La claror del cel era neta i tenia els núvols blancs inflats a tocar de la mà. Entre núvol i núvol, veia la neu a les muntanyes altíssimes. Es distingien ben bé roques i rius, i els colors diferents de la terra, ara vermell, ara marró, ara negre. Després només sentia el so dels motors enganxat a les orelles. Eren més de 12 hores de vol. La Miranda va tenir temps de llegir, de voltar pel passadís i de dormir. Esperava amb moltes ganes d'aterrar. El viatge se li va fer etern. Per fi, les rodes de l'avió van tocar la pista. Ja hi era. Li calia paciència per controlar els nervis que sentia. Aviat, 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 només pensava en això. Aviat veuria la Sara. Quan va posar els peus a la ciutat on havia nascut, va trobar que no era com la recordava. Ara hi havia turistes que visitaven museus i s'asseien a les taules de la Rambla. Els edificis eren nous i alts, i els carrers asfaltats i amples. No va poder trobar on hi havia hagut casa seva i es va entristir molt. S'hi sentia estranya, Catalunya, i ara que hi era només pensava en Xile i en tot el que hi havia deixat. Aquell mateix cap de setmana va agafar un autobús i se'n va anar cap a França. Les muntanyes de la frontera, els Pirineus, li recordaven Xile. Se'n feia creus que aquell hivern de la guerra les hagués travessat a peu. No se li havia esborrat mai del cap. Havia arrossegat sempre la memòria de tota la mort que va veure i de tot el sofriment que va viure. Potser era per això que necessitava tornar, i no només per la Sara, o per tot plegat. No ho sabia. Capítol 4. La Sara. L'autobús va deixar la Miranda al peu de la carretera només d'entrar a França. Feia un sol mig apagat que l'enlluernava i si tancava els ulls, veia imatges de quan era petita com si fossin fotografies antigues. Va caminar a poc, bosc endins. La Miranda sabia ben bé on anava. Al final del camí trobaria la casa de pagès. Però la casa de pagès no hi era. Només hi havia parets caigudes i mates d'herbes llargues que creixien de bon grat on hi havia hagut el menjador. No podia recuperar el passat per més que ho desitgés. Va pensar que aniria al poble i faria nit, i que l'endemà ho veuria tot molt més clar. El poble era petit i aviat el va recórrer tot. No li va costar gens trobar un hostal. Era un hostal nou, amb balcons de fusta plens de flors vermelles i un roser de roses grogues al costat de la porta d'entrada. A dins, darrere d'un taulell alt, una dona feinejava d'esquena. «Ara mateix l'atenc», va dir la dona. La veu li va ser familiar a la Miranda. I aquells cabells, n'estava segura, era la Sara. «Sara, no em coneixes?», va dir la Miranda. «Han passat molts anys, potser no et recordes de mi». La Sara es va girar. «Mare de Déu!», va exclamar. «És clar que sí, ets la Miranda!». Abans que la Sara sortís de darrere del taulell, la Miranda va treure de la motxilla la nina amb el ventre ple de palla. La Sara va obrir tant els ulls que semblava que li sortirien de la cara. En un segon ja estaven abraçades, i reien i xisclaven i ploraven d'emoció. «Què fas aquí?», va preguntar al final la Sara. «He pensat tantes vegades en tu». La Miranda va començar a parlar tan de pressa que no s'entenia res. «A poc, noia», va dir la Sara. «Vine, que seurem i parlarem». Van anar cap a una sala amb una llar de foc. Es van asseure en unes butaques de vellut verd i van xerrar molta estona. La Sara era la mestressa de l'hostal. Feia temps que l'havia obert i funcionava molt bé. Mentrestant, la Miranda pensava que el món era sorprenent. Xile i Espanya s'assemblaven, i les vides d'elles dues també. No calia mirar sempre enrere. Ara en tenia una mica més la Teresa, quan deia que no necessitava tornar enlloc. No era qüestió d'oblidar, això mai. Calia que tothom sabés què va passar perquè no es tornés a repetir. Però havia de fer fora aquella pena que li feia mal com una ferida oberta. Deixar el record de la mort i viure el present, tirar endavant malgrat els entrebancs. Explicaria la seva història, en faria una novel·la perquè el dolor de tantes persones no quedés amagat. La Sara i la Miranda van passar la tarda enraonant. Havent sopat, els venia bé estirar una mica les cames i van anar a fer una volteta pel poble. Mentre caminaven, agafades de bracet, la Miranda va mirar en l'aire. «Saps, Sara?», va dir. «Les estrelles del cel de França són les mateixes estrelles del cel de Xile. Les mateixes estrelles».